Hola, Miquel Iceta, bon dia, moltes gràcies per ser aquí.
Home, gràcies a vosaltres.
Primer secretari del PSC avui en directe aquí al Món Ara. És com un acudit d'aquelles èpoques de quan eren petits, els que eren petits abans, i no ara, que deien, hi havia, s'ajuntava un espanyol, un anglès i un francès, i jo, si li porto que comencem aquesta conversa, s'ajunta una obra d'art, un llibre i unes cançons d'un raper,
I tornem 40 anys enrere, a la que ens descuidem. Jo crec que hi ha una cosa que hauríem tots de ser molt, molt ferms, i és en la defensa de la llibertat d'expressió, que com tota llibertat no és un absolut, però les úniques, per dir-ho així, límits que jo crec que són raonables són l'agressió, la incitació a un delicte d'odi, això sí, però les opinions... Per exemple, la consideració de si en Jordi Sánchez i en Jordi Cuixart són o no presos polítics. Escolta, això no es pot negar ni la discussió, ni deixar que, ni fer que ningú que pensi que ho són no ho pugui dir, ni al revés, no? O sigui, sabem, per exemple, Amnistia Internacional no els considera. Molt bé, és una opinió, però un altre pot tenir una opinió radicalment contrària. I aquí jo crec que ens hem trobat davant d'una cosa que els que som una mica ja antics, però l'art tenia també una dimensió, i té una dimensió de crítica social i d'incitació al debat. I jo crec que aquesta obra d'art, pues, segurament, en quant a la qualitat artística, pues, es podria parlar molt i discutir molt, però, en canvi, és obvi que ha volgut incidir sobre un debat, una situació política, i donar-li una projecció. I, per tant, jo crec que fins i tot la prohibició, la compra, tota la polèmica, ja acompanya aquesta obra d'art. Jo crec que ha aconseguit el seu objectiu amb independència de la qualitat artística, que com en tota la vida també és discutible.
Tornar 40 anys enrere, deia la Miquel Iceta. Anem casa a casa.
Jo estic als Joglars.
Al Joglars, al Teledeum.
Jo estic als Joglars perquè...
És que jo recordo, perquè els meus germans primera... van insultar l'entrada del Teatre Romea quan vam anar a veure el Teledeum dels Joglars, perquè t'insultaven, la gent de l'extrema dreta t'insultava...
Això ja va ser més tard. Jo em referia... Tu ets més jove, sí. Jordi. Jo em referia a la Torna. Que va ser la primera, diríem, de les primeres mobilitzacions a les que jo vaig participar els primers anys d'universitat, no? I clar, per això deia tornar tan enrere. I jo crec que aquí o fem una defensa molt ferma, que també implica, també per dir-ho, quan algú utilitza la llibertat d'expressió per fer una amenaça, això és una altra cosa, però per expressar una opinió, per controvertida que sigui, i ara, vull dir que no s'ha de defensar, que tothom pugui dir la seva, naturalment.
Per tant, t'ha sorprès que el PSOE hagi donat suport a la retirada d'aquests quadres?
Anem a veure, el PSOE ha dit diverses coses. La Margarita Robles va dir en un primer moment una cosa, després va matitzar, el PSOE de Madrid ha dit una altra, i encara l'executiva del PSOE ha dit una altra. El PSOE està en contra de la retirada d'aquestes obres i està a favor de la llibertat d'expressió. I, en fi...
I per què surt Margarita Robles dient el que va dir? Tothom troba el moment per entendre?
Bueno, sí, cal no col·leccionar-los, però sí, és que és veritat. Bueno, primer, si ens estimem tant la llibertat d'expressió, també hem d'acceptar les diferències d'opinió. No tothom hem d'opinar igual. I, per tant, algú pot pensar, ara, jo no, i el partit com a tal no, perquè jo crec que el tema de les llibertats és molt fumut. Em sembla que abans tu et referies al Charlie Hebdo. Sí. A la que comences a limitar o acceptar la limitació... entres en un camí molt perillós i, per tant, has d'estar molt, molt convençut quins són els límits. Alguns límits és obvi que hi han, perquè hi han els drets de les persones, però en aquest cas això no és així. I, per tant, és bastant absurd. L'únic que s'ha aconseguit, bueno, i per això felicitar l'artista, diríem, és fer una polèmica, que és probablement el que l'artista també volia en el moment de fer aquest muntatge.
Bueno, és que això l'Arco té aquestes coses bones que de tant en tant fa de la polèmica art, entre altres coses, perquè no recordarem aquella imatge del Franco. No fa tampoc tants anys, això, que també va passar, a Madrid. Sobre el que acaba de dir, n'ha parlat Rafael Hernando, el portaveu del PP, sobre aquest cas, declaracions a Radio Nacional d'Espanya.
No hay que exagerar tampoco, ni creo que la democracia se tambalee porque haya creaciones de este tipo artísticas o porque haya una decisión de una dirección que en un momento determinado y ante pues las quejas de visitantes y las quejas de personas ante esa obra artística pues puedan quejarse, ¿no?
¿Usted no la habría retirado?
Yo no la habría retirado, ¿no? Es muy probable que antes de incluso exponerla hubiera hablado con el artista sobre la oportunidad, ¿no?
No se ha dado, por tanto, ninguna instrucción a nadie ni FEMA para que se haga.
A nadie, vamos, no hay ni instrucción política, ni instrucción del gobierno, ni nada que pueda interpretarse como eso. Me parece que ha sido una decisión profesional de la dirección de IFEMA y de toda su junta, sencillamente pues para considerar que en unos momentos como estos pues quizás no fuera lo más apropiado exponer una obra con una interpretación que puede ser muy ofensiva en estos momentos, quizás a lo mejor pues dentro de un tiempo no, a un sector muy importante de la población española.
Fake news, com ara deia el Pere Mas, eh? És a dir, he dit una cosa que és mentida, directament, que és que, i te diré raó, que és que els visitants s'havien queixat, entre altres coses, no es podien haver queixat perquè no estava oberta l'exposició. Amb la qual cosa Rafael Hernando diu una cosa que no és veritat, que no s'ajusta a la realitat, vaja.
Bueno, però de totes maneres, si el Rafael Hernando no ho hagués prohibit, és que tampoc no estem tan malament, no? Vull dir que les coses avancen i que els criteris cada cop són més oberts. Jo repeteixo, ens hem d'acostumar... Aquí vam tenir també, no tenia res a veure, tota una polèmica al Museu d'Art Contemporani, també per unes obres, perquè potser, en fi, algú podia considerar que eren de mal gust. I què? O sigui, jo sempre sóc partidari que en cas de dubte la llibertat i el dret d'expressar-se i només sí, s'ha de combatre quan això afecta el dret d'un altre en el sentit de suposar una amenaça a la seva llibertat.
No, el que parlava Miquel Iceta també és el tema de que això ens posa tots davant del mirall, que és que quan et toca tu t'emprenyes i quan li toca als altres demanes la llibertat d'expressió, que moltes vegades això és on està el límit, qui és el límit, si a la dreta diu a l'esquerra, a l'esquerra diu a la dreta.
Sí, tothom quan li trepitgen l'ull de poll, doncs és aquell ull de poll el que preocupa.
No, ho dic, per exemple, amb el tema de les lletres de les cançons del raper. És a dir, 3 anys i mig de presó, ara ho explicava la Gemma Galdón, que no és exactament només per una lletra de cançó, sinó per unes reiterades lletres de cançons, deia la Gemma Galdón. És a dir, hi ha límits de la llibertat d'expressió? 15 anys dels seus llibres, si ha de ser a partir d'una denúncia?
Anem a veure. Tenim dos menes d'actuacions possibles, no? Efectivament, la denúncia. Però després, hem evolucionat molt i hem creat, per exemple, fiscalies que s'han especialitzat en delictes d'odi. Per tant, no cal que hi hagi una denúncia si un fiscal considera que una determinada expressió, sigui de l'ordre que sigui, doncs atenta als drets d'una persona o d'un col·lectiu, doncs també pot actuar. Ara, ha de ser una amenaça directa i òbvia. No és un problema d'opinar diferent. Per tant, jo crec que amb això hi ha d'haver-hi màniga molt, molt, molt ampla.
Va, per atendre, ho he dit implícitament, li pregunto explícitament. Vostè no hauria, Miquel Iceta no hauria retirat en cap cas aquesta...
No, tampoc ho hagués comprat, d'altres coses perquè no em puc gastar tant, però no ho hagués retirat.
Va, si ara aquesta mostra que ha comprat el Tatxo Benet a terra a Catalunya, parlava de Lleida. Vostè a favor de que es pugui fer...
I que faci... Vaja, serà itinerant, ja t'ho anuncio. Serà itinerant i serà un èxit de crítica i públic. Vull dir que no, això segur. Vaja, jo crec que l'èxit ja s'ha aconseguit. I a vegades tenen això, les prohibicions generen, en fi, un atractiu, doncs unes ganes de conèixer, de veure, de participar d'alguna manera en la polèmica, i per tant jo crec que és obvi que aquestes obres seran molt, molt vistes i després dirà la gent, bueno, però si són unes fotos una mica tapades, no? En què és de diferent això amb alguns dels cartells que s'estan fent, que probablement des del punt de vista artístic són millors els cartells que aquestes fotografies?
Els protagonistes de l'obra de la Discòrdia són els presos, com deia Miquel Iceta, per alguns seran presos polítics, per Miquel Iceta o per d'altres no seran presos polítics. Ahir Ada Colau va rebre els familiars de Sánchez, de Cuixart, de Junqueras i Forn, i en canvi el PSC no hi va ser. Com és que el PSC no hi va ser?
Bueno, miri, jo no m'agrada dir el que faig i perquè pot semblar que ho dic per lluir, però jo he estat amb familiars de presos. El que passa és que no he cridat a la premsa. I ja està, i no diré més.
D'aquests presos?
Oh, i tant. Per tant, no... Aviam, jo l'intent de tothom de fer política o treure rendiment d'algunes coses, jo crec que és molt, molt lícit tenir una opinió sobre aquest tema. Ara, aquesta espècie de...
Sense saber els noms i els cognoms, per entendre, estem parlant de parelles, dels presos?
Sí, sí, sí.
De parelles.
Parelles
quan,
i fills, sí.
Quan van parlar amb ells... i ells van demanar la possibilitat de l'acostament dels presos a presons catalanes, vostè què els hi va dir? Perquè segurament en van parlar d'això.
Sí, no, jo els hi vaig dir que nosaltres, tota resolució que contempli el respecte de les decisions judicials i a la separació separació de poders, podem votar-hi a favor. El que no podem és votar a favor d'una campanya que el que vol és deslegitimar una decisió judicial. I per tant,
el PSC està a favor de que els presos catalans vinguin a les presons catalanes?
Bueno, que puguin venir, i tant, per què no? És que és bastant absurd, això és un tema gairebé diria d'humanitat. És veritat que normalment aquest tipus de qüestions es plantegen quan ja hi ha sentències fermes, però és que nosaltres li recordo que hem dit fins i tot que no estem a favor de la presó preventiva. O sigui que nosaltres això, fins i tot quan se'ls acusava de rebel·lió, ja vam considerar que ens semblava que era un tipus delictiu massa exagerat. Ara, nosaltres sempre ho diem, cosa que altres no fan, dient, escolta, des del respecte a la decisió dels jutges i a la separació de poders, creiem, i això no es vol fer així, per tant, nosaltres doncs fem el que hem de fer.
Perquè la política, Miquel, és com és, i molta gent li costa d'entendre que s'actuï d'alguna manera. Per exemple, per què llavors, m'agradaria que el Miquel Iceta ho expliqués, per què va votar en contra el PSC, almenys així era el titular, I jo crec que després del titular sempre ha d'haver-hi un desenvolupament de la notícia. Ara tots funcionem a cop de titular i hi ha d'haver-hi un desenvolupament. Per tant, per què el PSC a Barcelona va votar en contra que els presos polítics s'apropessin a les seves presons?
Perquè no hi havia una menció explícita de respecte a les decisions judicials i a la separació de poders.
Què havia de posar el text?
Això, és que nosaltres diem, estem en una democràcia en la qual hi han algunes regles del joc que convé sempre respectar i fer valdre. I llavors nosaltres el que diem és, té sentit pensar que si 649 municipis aproven una resolució en aquest sentit canviarà la situació dels presos? Oi que no? I per tant, per què es fa això? Es fa per aconseguir l'objectiu que es vol? Ens temem que no. Però és que, a més, es fa d'una determinada manera per deslegitimar un sistema de separació de poders i obviar algunes coses. Llavors nosaltres, senzillament, doncs, amb això no hi estem. Ara, nosaltres, jo crec, que estem fent algunes coses bastant més útils que les que es fan així públicament i amb aquest afany d'exhibició i de protagonisme, però cadascú fa les coses i les com considera.
Per tant, no? El PSC no s'amaga de...
Però perquè
perquè molta gent pot pensar, perquè s'amaguen de fer la fotografia amb les familiars dels presos.
Pel respecte que els hi tenim. Jo no faig la política com un àlbum de fotografies, no? Que m'he fet les fotos adequades en el moment oportú. Escolti'm, jo m'he vist amb familiars, m'he vist amb advocats, a vegades, perquè és veritat, fins i tot, perquè cada cop que vas a Madrid, doncs ara, per desgràcia, et trobes gent que va per aquesta feina, no? I per tant, nosaltres seguim molt de prop aquesta qüestió. Ara, no compartim l'objectiu d'algunes de les campanyes, diríem, de solidaritat de l'independentisme, doncs, efectivament.
Quan parlava d'advocats, referia als advocats no s'han reunit, s'han trobat amb els advocats?
Sí, i hem parlat amb ells, i amb alguns hem tingut fins i tot alguna reunió discreta, sí. Sí, nosaltres, anem a veure. Jo faig el PSC, jo mateix, fem política per arreglar els problemes, per conèixer la realitat, per intentar una política de reconciliació, de limitació de danys. Nosaltres no som una gent aliena, diríem, o espectadora llunyana. Som part d'aquesta societat, d'aquest sistema polític, d'aquest sistema de partits, i per tant problemes com aquests i altres doncs ens preocupen i ens n'ocupem. Ara, potser ho fem de forma diferent a d'altres, no dic que no, però bueno, cadascú amb això té tot el dret de fer-ho com ho tingui per convenient.
El Miquel Iceta, que és un excels comunicador, té un avantatge que moltes vegades quan s'escapoleix de l'escomesa d'alguna pregunta, doncs ho fa d'una manera irònica, sarcàstica, riallera, per escapolir-se d'alguna pregunta. Fa un temps abans, durant campanya electoral, no es va escapolir d'una pregunta, sinó que va ser molt, molt contundent quan li preguntava...
Aquí?
Aquí, sí, sí, aquí.
Tu?
Sí, aquí. Quan li preguntava al Miquel Iceta sobre si s'havien d'indultar els presos. Ell va dir una cosa que les coses...
No, recordo bé.
I vas dir, després del judici...
No. La pregunta teva va ser sobre l'amnistia. Recorda-ho.
Amnistia, efectivament. Amnistia.
Tu em vas preguntar. S'hauria de... I ja vaig dir, escolta, no, l'amnistia no, en tot cas,
indult.
El que es pot plantejar és un
després
indult.
I després del judici.
Clar, home, és que és
I
obvi.
I després del judici.
És que és obvi.
La pregunta curta i rasa. Allò va penalitzar la campanya electoral del PSC?
Hi ha qui diu que sí.
I per Miquel Iceta?
Miri, no ho sé, perquè m'he trobat opinions de tota mena. Nosaltres, ara que estem en la discussió dels resultats i en una anàlisi molt aprofundit, el que sí que hem dit és que va haver-hi potser un seguit de coses que van fer que persones que són progressistes però que estan en contra de la independència no confiessin prou en el PSC. I són coses que van des d'haver governat amb Esquerra Republicana, a governar alguns ajuntaments amb partits independentistes, amb algunes mocions municipals que hem votat en alguns llocs, i van ser polèmica també a la campanya, a la presència d'algun ajuntament en el marc de l'Associació de Municipis per la Independència, i també al parlar d'uns eventuals indults. És a dir, que no com una única causa, però és obvi que va haver-hi gent que podia haver votat socialista, però que en aquesta campanya el que volia és manifestar molt rotundament la seva oposició a la independència, i que determinades posicions o actituds del PSC pues, el van portar a dir pues, m'estimo més confiar en un altre que potser és més clar i més contundent.
Si ara, per exemple, hi haguessin eleccions novament, creu que el resultat de Ciutadans seria menor i major, tenint en compte com està la situació, eh?
És a dir... No m'atreveixo. Jo no... Si fes enquestes potser m'atreviria. No m'atreveixo. Anem a veure, jo ara podria fer una cosa que la faig, eh? O sigui, jo crec que molta gent que va votar molt entusiàsticament Ciutadans com a solució, potser ara veu que potser la solució no era ben bé aquesta, perquè un partit que ha guanyat les eleccions i que fa tan poca cosa, diríem, per desbloquejar la situació, oferir solucions o fer propostes, doncs potser no mereixia un suport tan entusiàstic. Però és que les eleccions se juguen moltes coses, el context i el moment. Un amic meu és amic, i per tant ja es veu molt carregat de subjectivitat. Dius que tu vas fer el guió de 5 o 10 capítols més endavant, vull dir que et vas avançar, vas dir coses que no corresponien en aquell moment. I és veritat que probablement les eleccions del 21 de desembre es van celebrar molt més en clau de reivindicació, d'afirmació de posicions, que no pas de recerca de consensos. Diu, tu et vas situar en un pla en el que molta gent encara no hi és. Diem encara, potser no hi arribarà, eh? No vol dir res, però que en tot cas ara no estaven amb això. I jo crec que aquí també s'ha de demostrar la qualitat una mica de la nostra democràcia i de les nostres conviccions. És a dir, que les eleccions, el resultat és sagrat. Ha sortit el que els electors han volgut. I, per tant, això no et dona ni treu raons. El que sí que et dona o treu és força per fer-se valdre.
L'he preguntat a Miquel Iceta pel tema de l'indult. Va penalitzar, la veritat, allò de desinfectar que va dir en Borrell?
Pues no, és que és el mateix en un altre sentit. Què és el que decideix un vot?
Em va agradar com ha sentit allò?
Anem a veure, jo el vaig entendre, jo conec el Borrell des de petit.
I la gent tampoc l'entén majoritàriament.
No, però és veritat que ell volia dir una cosa, l'expressió pot sonar... És com el de la crosta nacionalista, te'n recordes?
Oh, tant,
de la crosta,
Joan Ferran.
De la crosta d'en Joan Ferran. Doncs anem a veure, hi ha coses que pot agradar més o menys l'expressió o considerar-la més o menys afortunada, però és obvi que nosaltres aquí tenim un problema, que el debat polític ha anat en una determinada direcció i d'una determinada manera, que jo crec que no ha funcionat o no ha servit als interessos que volia. Quan molts alertàvem contra la divisió social que s'estava provocant, se'ns deia que érem uns exagerats. Però avui podem dir que el primer partit de Catalunya és Ciutadans. Jo m'ho dic diverses vegades al dia, i que han tret 1.100.000 vots. I llavors potser aquí han passat alguna cosa, que algú diu, ui, era una Catalunya que jo no coneixia, amb la que no comptava. Bueno, però això és un problema. I per tant, jo amb això, i ho diu algú que no va guanyar les eleccions, que som el quart partit, que tenim 17 diputats, 600.000 vots, vull dir que som el que som. Però al respecte de tothom. I llavors és veritat que aquí, i que hi ha doncs, algun mitjà de comunicació, que jo l'altre dia vaig veure un telenotícies, el 65% del contingut anava dedicat al procés. Això està bé o està malament? Escolti'm, jo si fos professional de la comunicació probablement diria depèn, perquè si un dia hi ha una acumulació de notícies que realment ho són i nosaltres volem comunicar-les, ara és veritat, jo crec que en alguns moments hi ha hagut un excés de càrrega. I això no ha contribuït a un debat sa ni a uns resultats gaire feliços des del punt de vista polític.
Les coses com són, el PSOE va frenar la intervenció de TV3 quan es va aplicar el 155, es va equivocar o no?
No. No, el que no sé és si després tothom ha actuat amb la prudència que mereixia aquesta decisió, però jo crec que el PSOE va fer bé. Primer per una cosa que era bastant de sentit comú. Si tu dius, aplico el 155 per convocar eleccions, no pots fer utilitzar el 155 per altres coses, com ara s'estava plantejant l'eventual utilització per modificar el model lingüístic a l'escola. Miri, no és per això que es va aplicar el 155. I, per tant, tenia tot el sentit. si s'hagués decidit una altra cosa, diu, escolti, no, és que jo vull el 155 perquè Catalunya no tingui autonomia durant un temps molt llarg i per canviar algunes condicions estructurals, etc etc. Estaries en un altre plantejament, però llavors el PSOE no hi hagués donat suport. Per tant, jo crec que el PSOE va ser coherent. Ara, tots plegats hem de mirar d'utilitzar els instruments que tenim al nostre abast per intentar que el debat democràtic sigui el més plural, ric i transparent possible i perquè ningú intenti utilitzar posicions de poder per imposar la seva agenda o la seva pròpia posició política.
El PSOE també ha quedat molt clar amb el tema de la immersió. Creu que hi haurà, que passarà alguna cosa? O és més un joc entre un pols que, com analista, que és en Miquel Iceta de la política, s'està començant a veure bàsicament el que és en el conjunt de l'Estat, que és la batalla per ocupar el nacionalisme espanyol a través del PP i Ciutadans?
Home, jo crec que aquesta segona té molta força. És a dir, quan jo em dic a mi mateix cada dia ha guanyat Ciutadans i tenen 1.100.000, no és per fer-me de Ciutadans. Sí. Sí, és per acceptar una realitat, intentar llegir per què s'ha produït i actuar en aquesta realitat. En canvi, alguns poden haver pensat, ostres, allò, ¿dónde va Vicente, dónde va la gente?, no? I jo no sóc d'aquests. I és veritat que hi ha polèmiques que amaguen coses que potser fan més mal. O sigui, en aquest país el debat sobre la corrupció del Partit Popular, doncs a vegades es guanya doncs, uns espais, diríem, de relax que els hi proporcionem nosaltres amb altres polèmiques a vegades no tan importants. I que hi ha qui se sent còmode en la confrontació. Sempre és una, potser és una simplificació, no? Però davant d'un problema hi ha diverses actituds. Una d'elles és intentar resoldre'l. L'altra és treure'n profit. I jo crec que hi ha gent que es dedica a treure profit del problema i, per tant, no té tampoc gaire interès a que se solucioni i que duri, que duri. I per tant, ara, amb el tema que em preguntaves, que no vull fugir d'estudi, jo crec que no hi haurà canvis, entre altres coses, perquè jo crec que el govern no sap ni com posar-s'hi. I ho dic també des de... Jo intento no ofendre mai ningú, però ho han demostrat. Perquè tu llences una idea i després veus diferents del govern, doncs ho veuen d'una forma o una altra. I, a més, enmig de tot això, ens ha vingut a veure el Tribunal Constitucional. Que no és, i em perdó, i és per culpa teva, et veig, no és un àrbitre comprat, no, per això anava a fer un símil, diguem,
futbolístic.
No és un àrbitre comprat, perquè resulta que a vegades doncs, el Tribunal Constitucional no actua a favor de la posició del govern del PP, sinó que pren les seves decisions i, per exemple, ha fet una molt important que posa en qüestió determinats preceptes de la LOMCE, del ministre Wert, precisament sobre el tema lingüístic a Catalunya. Ho dic perquè com el Tribunal Constitucional passa com el que deies abans, de l'ull de poll, no? Quan estàs a favor, tot està bé, quan està en contra de la teva posició, llavors tot malament. Miri, no, en aquest cas s'ha demostrat, i per tant jo crec que el PP ara farà bé de dir, escolta'm, no toquem les coses, esperem que hi hagi govern a Catalunya i si hi ha temes a parlar o a revisar ja ho farem, però en tot cas no es pot fer a cavall del 155.
El PSC ja ha demanat que es faci un ple per desencallar l'inici congelat de la investidura.
No, nosaltres
ho demanareu?
No. Bueno, nosaltres ens afegirem a les peticions que fan altres, però és que ens fa l'efecte que el ple que es demana no desencalla. O millor, més precisament, no desencalla necessàriament. Però tu fas un ple. Molt bé, hi ha un debat, cada partit diu la seva, s'aprova alguna resolució, però seguim sense que corri el rellotge de la investidura. I per tant, nosaltres el que volem és...
Que es demani un ple sense...
No, que es faci el que es faci, serveixi per dir... comencen a córrer els terminis. I per tant, home, eventualment un podria dir, doncs mira, en el ple es pren una resolució que diu això... Doncs hem de mirar si això és prou, és per dir-ho així, és legal i serveix a aquest objectiu. Va. Però la demanda del ple per si mateixa no desbloqueja.
Política ficció, sabem que ja ho sé que moltes vegades el polític el que no vol jugar és a política ficció, però fem uns escenaris que són probables. Per exemple, Carles Puigdemont el descarta com a president de la Generalitat?
Jo sí, però és que, a veure, jo no l'hagués votat en cap cas, però és que ell té un problema, i és que l'única manera per ser investit, des del meu punt de vista, és estar davant del Parlament i presentar el teu programa, debatre'l amb el conjunt de grups parlamentaris i es produeix una votació que, si guanyes, doncs et fa president.
Això sí que és política ficció perquè sap que si bé el detindrien.
No, però no és política ficció. Jo el que dic és que no pots fer un debat sense ser-hi.
Per tant, Carles...
I com ell ha dit, jo no vull ser-hi perquè no vull demanar permís al jutge, perquè a més sé que si vinc és possible que m'empresonin, doncs jo l'he descartat nosaltres des del primer dia, però no només amb ell. O sigui, nosaltres vam dir, aquesta legislatura què ha de fer? Primer, recuperar la legalitat. Després de veure el que ha passat quan la saltem, doncs millor que aquesta la fem molt diferent. Segon, no encomanar tasques a gent que no les pugui exercir en plenitud, per les raons que siguin. En aquest cas, efectivament, un procés judicial obert. I tercer, tenir president i govern el més aviat millor per governar i, a més, per obrir un escenari de diàleg.
No, quan deia Puigdemont, no, Jordi Sánchez és un nom que surt ara, tot i estar a la presó, com a possible candidat a la presidència.
Jo crec que té un problema, no el mateix, però similar. Jordi Sánchez, sí, imaginem-nos, no? Mm-hmm. que grups que tenen majoria al Parlament li diuen al president del Parlament, escolta, ens hi hem repensat, en Puigdemont té altres obligacions, té altres històries, i et proposem un altre nom. Llavors el president, què ha de fer? Bueno, convocar un ple per discutir la investidura de Jordi Sánchez. I Jordi Sánchez, què ha de fer? Demanar permís al jutge per participar-hi. Llavors, el jutge li donarà, no, jo no ho sé i no m'atreveixo.
Si li dona permís per venir a fer-ho, per exemple, suposem el cas.
Li dona. Llavors ve aquí, fa el debat, i si rep la confiança de la cambra, és investit i se'n torna a la presó. I acabo així, amb una, diríem, trist, perquè jo crec que...
I per delegació?
No, per delegació és impossible, és que estem a la mateixa. No, jo crec que, a més, en aquest cas, fins i tot la interlocutòria del Tribunal Constitucional ja diu que si hi ha una autorització judicial i, per tant, si l'autorització es produís, no cal que sigui per delegació. Ara, jo crec que el moviment independentista, els partits, han de pensar, és la millor solució política, és el millor que podem fer, triar com a president de la Generalitat una persona que està en presó preventiva i que tindrà relativament aviat un judici, per unes causes, diríem, molt, molt, molt dures, que tenen, eventualment, unes penes molt dures. Bueno, doncs és la discussió. Algú pot pensar, mira... Doncs,
bueno, tornem a 40 sí. anys enrere, perquè l'alcalde, precisament, del Llibre Farinha, l'alcalde de l'Aliança Popular, estava a la presó del Calameco i va poder sortir per ser investit alcalde del poble.
Bueno, és que, anem a veure... amb això, no, jo he dit, quina pena no vaig fer dret, a mi no m'agradaria ser jutge, perquè a vegades tens a les teves mans decisions duríssimes. O sigui, privar algú de la seva llibertat és la decisió més dura que jo crec que es pugui prendre en un país que no hi ha pena de mort, evidentment, si no encara en tindries una de pitjor. I per tant, el jutge, si li plantegen, ho va fer una vegada amb una terra, que era electa per llistes de Ribatasuna, i li va donar permís perquè anés allà. Ara, en el benentès, era un permís molt temporal, podia anar a la sessió, però quan acabava, hi tornem. I per tant, jo crec que l'independentisme, que comprenc que és un debat molt, molt difícil per ells, ha de pensar, què ens interessa més? Si primen els factors, per dir-ho així, emocionals o simbòlics, potser promoure la investidura d'una persona que està a la presó doncs pot tenir un sentit, uns avantatges i uns inconvenients. Ara, jo és com dic... Els governants ho han de ser pel conjunt de la població. Jo crec que en aquests moments triar persones que no puguin desenvolupar la seva feina, nosaltres diem en plenitud, és un greu error. Per tant, i nosaltres ho diem des de la perspectiva que no els votaríem en cap cas, perquè nosaltres no votaríem un president independentista, però l'independentisme ha de pensar si el que convé a Catalunya i a la política catalana no és obrir un escenari absolutament diferent, que a més estigui una mica d'acord amb tot el que està passant.
D'acord.
Perquè aquests dies que estem veient totes les declaracions que es produeixen davant del jutge, jo crec que han quedat molt en evidència algunes febleses del procés independentista. I no ho dic amb ànim ni de ferir, ni que ningú hagi de demanar perdó, ni molt menys. Però és obvi que les coses no es van fer prou bé.
Les declaracions d'Artur Mas d'ahir, per exemple?
Les d'Artur Mas, però, o les de Mireia Boi, amb si més igual, que són molt diferents. Primer, queda clar que el jutge no tracta tots els independentistes igual. Per tant, aquells que diuen, no, és que el jutge va contra els independentistes. Miri, no, el jutge el que va a intentar establir si s'ha comès o no un delicte i qui l'ha comès.
Vostè deia desproporció, però no, sembla una barbaritat. Que Oriol Junqueras, en quin compartit Parlament, en quin compartit segurament dinars, en quin compartit... No li sembla més que desproporcionat una autèntica barbaritat que estigui a la presó?
Jo per això li deia, no m'agradaria ser jutge, jo com a criteri general, si una persona està en una causa judicial i no hi ha hagut sentència, jo no la posaria a la presó. preventiva.
Per tant, és una barbaritat.
Jo dic desproporcionat, però no m'agrada... Jo no em dedico a fer titulars, doncs dic el que penso, no? I vull, a més, que quedi clar que respecto la decisió del jutge i la separació de poders. Això no ho decidim en assemblea. O sigui, no ho decidirem en el ple de l'Ajuntament de Picamoixons. No, això ho decideix un jutge perquè vivim en un règim de separació de poders. I per tant, jo no ho he fet. Ara, també li he de dir, com jo havia parlat algunes vegades amb l'Oriol Junqueras i ell m'havia dit, no, jo ja sé que això potser acabarem a la presó. Jo m'esfereia, perquè deia, ostres, no, com no m'ho diguis, això? Perquè no ho puc compartir, no? I, per tant, alguns sí que sembla que eren conscients del risc de l'operació política i de les decisions i de les conseqüències. I, en benefici d'Oriol Junqueras, he de dir que ell no les ha defugit.
Va. Rebel·lió o sedició, vostè creu que s'han de jutjar per això?
Anem a veure. Jo, com torno a dir, això del dret, l'altre dia parlant amb un jove independentista que em feia aquesta pregunta, jo li deia, anem a veure, però vosaltres volíeu trencar Espanya? Volíeu saltar-vos la Constitució? I em va dir sí. I vaig dir, doncs això sembla que aquí és delicte. I en molts països també. És que quan posem les paraules molt...
Però parlant molt grosses, de rebel·lió o sedició, d'haver-hi violència.
No, de rebel·lió, de sedició no. Per això, jo la rebel·lió l'he trobat molt, molt, molt forçada, però per això tenim un sistema judicial, que és el que ha de demostrar si realment es va produir en aquestes... I també li he de dir, comences a parlar amb juristes i tampoc, en fi, no és fàcil.
Com perquè, ha quedat demostrat?
Perquè la idea de violència, que alguns la tenim molt concentrada en una violència, per dir-ho així, de sang fetge de guerra, per un jutge, violència pot ser, per exemple, impedir l'accés a una dependència oficial.
Ha pensat en algun moment a veure els presos? Algun dels presos?
Ho he pensat, però no ho he considerat, almenys per ara, ni oportú ni necessari. La nostra connexió amb aquest món és la que és. Tenim informació molt bona de com estan, de quin és el seu sentiment i el seu plantejament polític.
Però... No l'agradaria anar a veure Junqueras, per exemple, o a Joaquim Forn?
Miri, ara mateix no, perquè tampoc m'agradaria que algú pogués dir, mira aquest que és el gran culpable de que estiguin a la presó, cosa que se'ns diu en els socialistes.
Què li
ara,
dic això?
Ui, pues, moltes vegades, bueno, el propi Oriol Junqueras, el primer article que va fer el diari Ara, ho diu. Diu, sense el PSC no estaríem a la presó. Dic, perquè està escrit, eh? I llavors, clar, si ara vaig a veure, algú pensarà, ostres, aquests ara fan una maniobra perquè d'alguna manera se'ls perdoni el que fan. No, nosaltres el que fem és estar molt en connexió amb els seus partits, a vegades també amb la seva família, com m'he dit, a vegades amb els seus advocats, per seguir de prop el procés. Però no volem fer res que ningú pugui interpretar que és un gest o de cara a la galeria o per guanyar punts.
Em queda un nom per dir-li, perquè hem parlat de Puigdemont, de Jordi Sánchez. En el cas de que Jordi Sánchez tampoc ho pugui ser, surt un altre tercer nom, que és el de Jordi Turull. Jordi Turull podria ser-ho, efectivament, tot i que, com té una causa judicial oberta, pot ser que si hi ha... que pugui ser inhabilitat. Que si hi ha desobediència...
Això pot passar, i a més sap vostè que hi ha una espècie de polèmica també entre juristes sobre si pel tipus de delictes dels que estan sent acusats, si fins i tot abans del judici, quan s'obri, quan es dicti l'auto de processament, poden ser inhabilitats ja en aquest moment o no. Miri, és un cas un pèl diferent, perquè efectivament...
Per tant, Turull seria més normal per Miquel Iceta?
Podria ser més normal, però jo crec que es trobarien al final el mateix problema. És a dir, jo el que ja sé que és molt difícil i no voldria semblar molt... tothom ha de prendre decisions amb una mirada una mica llarga. Crec, perquè si prenem decisions només en la mirada més curta, probablement ens equivocarem o haurem de rectificar-les. Per tant, home, dret, possibilitats, clar que les té, però si volem donar, si és que es vol donar, una senyal clara de que aquesta legislatura no té a veure amb l'anterior, jo buscaria que els gestos, les eleccions, la selecció de personal tingués aquesta dimensió. Ara, reconec, hi ha 70 diputats independentistes, 68 d'ells amb dret de vot, perquè els altres no el poden exercir, i per tant tenen majoria per investir a qui vulguin o per bloquejar la investidura de qui no vulguin. I, per tant, és lògic que siguin ells i elles els que prenguin les decisions i les iniciatives. Jo no m'atreveixo ni a dir com a consell, però què faria jo? Fer un acord el més ràpid possible, triar un president o una presidenta que no tingui un problema judicial pel davant, fer govern i començar a recuperar una mica un tren polític normal. Ara, és com ho veig jo.
No sé, Pilar Carrazola, està alguna pregunta per Miquel Iceta, després Gonzalo Bernardos, Gemma Galdón, Cristina Puig. Endavant.
Bé, o sigui, quan parlava de fer-se la foto de cara a la galeria, bé, o sigui, qui li va reclamar va ser la dona de Quim Forn, no va ser cap altre partit ni res, vull dir, no era una cosa, potser per ella era important aquest gest. I a part, jo recordo que altres vegades sí que s'han fet fotos de cara a la galeria, per exemple, la manifestació del 8 d'octubre a favor de la Unitat d'Espanya.
De cara a la galeria.
Les fotos a Twitter són de cara a la galeria.
Sí. No, sí, anar a una manifestació... També? Manifestació ve del llatí, que vol dir expressar-se públicament. Vull dir que més cara a la galeria...
Sí, per això. I no qui res. Va reclamar va ser la dona d'un pres.
No,
vull dir que...
Sí, però el que passa és que nosaltres jo crec que fem el que ens toca fer i estem, òbviament, podem equivocar-nos, podem ser criticats, però en aquests moments nosaltres el que diem és... nosaltres no podem... participar en una campanya que el que va és adreçada a deslegitimar la justícia. No podem. I per tant, nosaltres sempre els diem, escolta, si així queda clar que és respectant les decisions judicials i la separació de poders de l'Estat de dret, nosaltres podem estar d'acord. Si no, no, perquè es pot prestar amb una confusió a la qual nosaltres no volem caure, des del respecte al que faci tothom. I per això jo deia, si fas unes coses ets millor que si ho fas d'una manera. Jo ho respecto tot. Però, vaja, moltes de les coses que faig, senzillament no les explico perquè algú no pugui pensar, mira, aquests ara estan fent mèrits. Mira, no, nosaltres fem el que creiem que hem de fer, seguim les coses amb molta atenció i molta, en fi, jo crec que més que alguns que a vegades fan molts escarafalls, i creiem que és com ho hem de fer.
I sobre aquest tema, una segona pregunta, diu que aquella moció per l'acostament de presos, que no la van votar perquè no es feia expressa menció a la respecte a la separació de poders. Però no entenc que si hi ha partits que no hi estan d'acord, que pensen que no hi ha separació de poders i que no s'hi fa menció, però tampoc vull dir que no es fa una campanya, sinó que és una moció a l'acostament dels presos, que sí que se suposa que comparteixen tots. No creu que és un error primar una cosa sobre l'altra?
No, precisament, li diria al revés. No creuen ells que seria millor redactar les resolucions de tal manera que les poguessin votar més gent? Però, i a canvi no, jo crec que moltes vegades precisament es fan...
Però potser era això per no votar més gent, és a dir, no, si no es fa menció potser s'hi pot adherir més gent.
No, perquè el PSC no. És que jo crec que ja es fan així, per
clar,
això.
Però llavors, I a més
jo crec que també per intentar confondre l'opinió pública. Ja li dic, imagines que tots els ajuntaments de Catalunya per unanimitat aprovessin aquesta moció. S'acostarien als presos?
Bueno, és un gest.
No per això. I per tant, primer... ho han demanat els presos al jutge? Pregunta.
Sí. Entenc que sí, no? Sí.
Llavors han d'esperar que el jutge... No, sí. Han demanat la llibertat.
No, l'acostament.
Doncs a l'acostament han d'esperar que el jutge digui, perquè és el jutge el que...
Jo és una demanda, vull dir, sí, per socialment, o sigui, allò d'un sol poble, doncs demanar això.
Sí, però miri, també li diré, nosaltres des del 9 de novembre de 2015 estem advertint que sortir de la legalitat comportaria uns riscos i uns perills enormes. Se'ns va dir que, òbviament, ho deien els socialistes que han de dir... hem tingut una mica de raó. Ara també només estem demanant que aquesta legislatura se situï en el marc de la legalitat. Sembla que tampoc, perquè les coses que es van fent van en contra de tot això. Per tant, nosaltres tenim moltes prevencions d'afegir-nos a iniciatives que no tenen a vegades l'objectiu concret que diuen perseguir, sinó un altre. I per tant, escolta'm, i nosaltres diem, podríem estar d'acord? Home, depèn de com es fan les coses. Jo crec que a vegades es fan les coses perquè no hi estem d'acord. Escolta'm, tenen tot el dret els altres partits, però de la mateixa manera que ells tenen el dret de fer les coses d'una forma, nosaltres també tenim el dret de no acceptar-les d'aquesta forma.
Gonzalo.
Jo li vull fer, senyor Iceta, dues preguntes relacionades.
Dues preguntes, i si poden ser breus, t'ho agraeixo, Gonzalo, gràcies.
I tant. La primera, vostè va fer una aposta d'aliar-se amb la dreta conservadora catalana, Unió, una aposta que li va sortir malament.
Bueno, depèn.
No, els vots són els vots.
No, precisament. Nosaltres vam créixer i diuen els experts que una part del nostre electorat va anar cap a Ciutadans, que no són precisament el moviment revolucionari proletari català, i en canvi no vam retrocedir precisament perquè vam captar vot d'aquests.
Sí, senyor Iceta, però és la dreta nacionalista i segurament alguns per votar, per anar amb Unió, es van anar a un altre partit que no sigui tan nacionalista.
Com que és, dos, és nacionalista espanyol?
Dos. Però en qualsevol cas, senyor Vicenta, les comptes fàcils era que com a mínim sumava 100.000 vots i va sumar 80.000. Per tant, aquí va perdre uns vots. En aquest cas, va ser una aposta fallida, perquè ningú donava aquest resultat al PSC. Vostè va ser segona pregunta.
Perdona, Gonzalo, no, jo no tinc pressa, jo crec que aquí hi ha una cosa que també s'hauria de mirar des del punt de vista de l'estratègia. Si jo hagués tret més vots i Ciutadans hagués tret menys, seríem avui on estem. És a dir, si algú pensa que amb una política de blocs impermeables això s'arregla, jo crec que s'equivoca. I per tant nosaltres vam fer efectivament una aposta d'intentar convèncer sectors del catalanisme que podien haver anat a posicions independentistes de que no ho fessin. I per tant, jo no dic que no, i sóc el primer que reconec l'èxit de Ciutadans, etc. Però ja li dic, imagini's que en comptes de 36 en tinguessin 30, i jo en comptes de 17, 23, estaríem igual.
Sí, però li faig un comentari i vaig a la segona pregunta.
Gràcies, home.
El comentari, miri, jo crec que vostè està operant amb el PSC dels anys 80 i els anys 90, que ja no existeix perquè les condicions han canviat. Què és? Que fem nacionalisme i els que no són nacionalistes es voten tapant-nos els nas. Ara això no passa. Ara el que passa
però
és
per
que...
Però per què em diu nacionalista a mi, pobre de mi?
Sí, perquè a mi el que em sembla és que el PSC no és ni xitxa ni limona. Està enmig de tot i no és ni una cosa ni un res. Miri, com a mínim del meu cercle d'amistats, els que millor opinen de vostè no són els socialistes, són els independentistes que no li voten. Això tenim sí, un problema. Però... Sí,
quina,
li prometo.
Quina sort d'amistats tens.
Li prometo.
Oh, sí, sí. En general em posen a caldo i més.
Segona part, vostè ha aconseguit el mínim històric dues vegades seguides del Partit Socialista Català en unes eleccions.
Però tret ara més que les anteriors.
Sí,
però... No pujàvem des de l'any 1999.
Bueno, si vostè es conforma...
No em conformo, doncs... jo només dic dades. El PSC des de l'any 1999 baixava en vots, en escons i en percentatge. I l'any 2017 ha pujat en vots, en percentatge i en un escó.
El Pere Navarro, tothom li diu, jo sí que sóc bo, he tret més que l'Iceta. I mira el que en diu de mi.
Sí, però jo he tret més que l'anterior.
Bueno, la pregunta...
Això és un fet,
la pregunta,
perquè no és una opinió.
La pregunta, vostè va dir que seria un secretari general de transició, que realment posaria el partit en ordre, la veritat és que l'ha posat en ordre, això el reconeix tothom, però vostè creu que és convenient que es presenti una tercera vegada eleccions autonòmiques o que continuï després de que s'acabi aquest període secretari general, la una o les dues coses?
El que digui el meu partit, jo amb això sóc un home d'equip i de projecte.
Però vostè es presentarà, creu que està legitimat
jo
i considero que té tiró electoral per agafar i treure millors resultats després de fer dos mínims històrics?
Miri,
jo sempre m'ofereixo.
Jo sempre m'ofereixo. I escolta'm, i sempre dic busque, compare, i si encontra algo mejor, comprelo. Vull dir que jo sempre en cada moment, jo sé, en tot moment, jo crec que els partits han de decidir quines són les seves millors opcions. I si el meu partit considera que d'aquí un temps, quan hi hagi eleccions, o d'aquí tres mesos, si per desgràcia les tornéssim a tenir, hi ha un candidat millor situat, vaja, seria el primer en fer campanya.
Li agraeixo que m'hagi dit jo sigo, està molt bé.
No és que jo sigo. Jo tinc un compromís adquirit amb un congrés del partit de fa, em sembla que va ser el 2016, i per tant jo fins al 2019 tinc un compromís. Ara, li asseguro, dels càrrecs que he volgut a la meva vida, el de candidat no era un. Jo, en canvi, ser primer secretari sí que em feia molta il·lusió. I ho he fet dues vegades, i ja li dic, jo aquesta tinc, és veritat, la recança, el neguit, la preocupació, la desil·lusió de no haver tret un millor resultat, però hem millorat amb respecte a l'anterior. Que el meu partit vol canviar de candidat, seré el primer a donar-hi suport, perquè jo sóc un home de partit i el que no faré és, si algun dia no tinc un càrrec, llavors dir que el meu partit ja no val per res.
10 i 20, Cristina.
Jo.
Perdona, Gemma, acabaràs tu. Acabaràs
que abans havies dit... Doncs Gemma,
tinc la memòria doncs cada vegada. Endavant, Antoni. Ai, Gemma.
Ui, ja sembles jo. A les últimes primàries del PSOE, vostè va donar suport al Pedro Sánchez en contra de Susana Díaz.
Jo vaig fer de neutral, perquè era el primer secretari del PSC.
De, no, bueno, de neutral, posicionant-se de forma bastant, no, bastant no, clara, no, i acceptant un paper de mediació. I quan es produeix la victòria de Pedro Sánchez, vostè declara satisfacció per aquest resultat. Jo voldria dir-li, ara que han passat uns mesos, quina és la valoració d'aquest temps de govern del Pedro Sánchez dins del PSOE. I també preguntar-li com és que en el moment actual, quan el tema de la corrupció del PP cada vegada és més insostenible, tenim declaracions gravíssimes com el president del país recomanant a la gent jove que faci plans de pensions privats, com assumint la seva incapacitat per gestionar la cosa pública en favor de les majories. Tenim canvis en la política d'aliances del Partit Popular, com amb Ciutadans sembla que la relació ja no és tan bona per un tema de competència segurament electoral. S'obriria potser la possibilitat de tornar a intentar una moció de censura que vostès podrien liderar? Com és que no es plantegen en la situació de gravetat, de crisi econòmica, de falta d'alternatives de corrupció del Partit Popular, com és que no es plantegen liderar una moció de censura per canviar el govern d'aquest país?
Perquè nosaltres vam fer una cosa molt millor, que és proposar un candidat a la presidència, però Podemos va votar a favor...
Jo l'he dit ara, aquesta història ja l'hem passat.
Clar, però nosaltres ara no presentaríem una moció de censura que requeriria una suma de coses que no sumen, entre d'altres que partits que volen la independència participessin en una operació d'aquestes.
Ho han intentat? Ja dic,
no, ho vam intentar llavors.
Ara?
No, ara no, però és que aquests partits volen la independència.
El que canvia ara és que Ciutadans ja no...
El que canvia ara és que mentre el Partit Socialista avança molt lentament, Podemos baixa vertiginosament. Això és el que està passant. I això és una reflexió que el conjunt de les esquerres s'han de fer. Perquè en un moment que, efectivament, sembla que el Partit Popular està en una situació, no diré de desfeta, però en fi, de caiguda lliure, amb problemes de corrupció molt importants, les esquerres no avancen prou. Hi ha una esquerra que està retrocedint, que és Podemos, i una esquerra que s'està mantenint, millorant molt lleument, que és el Partit Socialista. Per tant, és una reflexió que hem de fer molt de fons. Això ho arreglem fent una moció de censura? Crec que no. Jo crec que això s'arregla oferint una alternativa que mereixi credibilitat i el suport majoritari dels ciutadans. Jo no seria partidari de dreceres. Jo crec que hem d'anar preparant unes eleccions generals, que poden ser potser abans del que ens pensem, i amb projectes i lideratges que mereixin confiança de la gent. I després, una capacitat d'entesa que per ara no s'ha fet. Jo tenia només un govern a tot Espanya de coalició real entre els socialistes i el món dels comuns i Podemos. I els comuns van decidir trencar-ho. Per tant, no estem en un moment de molt bona relació. Ja dic, va ser una decisió d'ells, contravenint el que teníem signat i acordat.
Cris.
I crec que, a més, electoralment no els hi ha anat gaire bé.
Cris.
Sí, acabo. Vostè ara que es posa les mans al cap dient que no, és que aquests partits volen la independència, però, escolti, vostès no fa molts anys van governar amb un partit que sempre ha volgut la independència, que és Esquerra Republicana, diguéssim. Sí. Llavors, ara no racin allò les vestidures, perquè en aquell moment bé que van fer un tripartit i van governar.
Sí, però aquell programa tenia la independència, un referèndum sobre la independència.
Esquerra Republicana ha estat independentista sempre, senyor Iceta.
Però li recordo, perquè com no tothom a vegades se'n recorda de tot, nosaltres hem governat amb Esquerra Republicana 7 anys. Sí, els primers 4 fent un estatut que... Esquerra Republicana va votar que no, i llavors Pasqual Maragall els va treure del govern. Vam anar al referèndum, que es va aprovar aquell estatut, després unes eleccions, i Esquerra Republicana va acceptar un segon tripartit per desenvolupar un estatut al que havia votat en contra. Vostè creu que això té alguna
jo
cosa tot a veure li dic, amb l'Esquerra Republicana
d'avui? Jo tot això li dic perquè quan el Basté li preguntava sobre si allò de l'indult li va passar factura i vostè intentava dir, home, no estic content dels resultats que he obtingut, potser és per aquest gir... que ha fet precisament el Partit dels Socialistes de Catalunya envers a la situació del procés en aquí, no? I vull anar al tema dels presos, que a mi em toca molt, molt a dintre, perquè, com hem dit quan hem començat, no? La presó significa el que significa. Jo no sé, desconec quina relació té vostè amb l'Esquerra Republicana d'ara, amb Joaquim Fornis, conseller, s'han vist els passadissos, entenc que amb l'Oriol Junqueras també i amb el Jordis per actes institucionals també. Ha vist els familiars, no s'ha fet públic. Què el frena d'anar-los a veure a la presó? És a dir, visitar els presos és deslegitimar la justícia?
No, en absolut. És una obra de misericòrdia, de fet. Vull dir, des del punt de vista evangèlic, a més té una justificació molt clara.
El que I no passa... creu que això seria aplaudit per molts...
Depèn.
Votants seus i no seus.
Jo crec que seria llegit com un gest molt equívoc en un moment com el que estem, crec, políticament, i per tant m'estimo més mantenir la relació que estic mantenint fins ara. Però vostè deia els canvis del PSC. Escolti'm, els canvis del PSC, en tot cas, en els darrers anys han estat, si era partidari o no, d'un referèndum. un referèndum acordat. Pues aquí, en aquestes eleccions, els que eren partidaris d'un referèndum acordat són els que han retrocedit, que són els comuns. Ho dic perquè moltes vegades ens fem unes simplificacions de les coses que no s'adiuen al que realment ha
però
passat.
Però els resultats del PSC han anat a la baixa a mesura que no han anat acompanyant-se la situació.
El 2015 a mi ja em van dir que els comuns passarien per davant del PSC i no va ser així. I el 2017 hem augmentat la distància amb respecte dels comuns. Jo només dic això, no? Ni jutjo ni valoro. El que dic és que algunes vegades la política no és una ciència, tot i que hi ha ciències polítiques, però en política a vegades fas una cosa en una direcció i el resultat és en sentit absolutament contrari, que és en part el que ha passat amb el procés independentista, on avui ja no estem parlant de com millorar l'autogovern, sinó de com recuperar el que teníem. I miri que es volia fer un gran salt endavant. Jo crec que és una reflexió que hem de fer tots plegats. I, a més, amb el preu d'haver trencat consensos que existien de feia molt de temps a la societat catalana, afeblint-nos econòmicament, afeblint la nostra imatge i, a més, amb conseqüències fins i tot personals pels líders independentistes que ningú no volia. Per tant, home, alguna reflexió tots plegats de fer coses una mica diferents de com s'han fet, jo crec que valdria la pena.
Li volia demanar també pel seu candidat, que acabo. No? Vull dir que, com que m'hem dit que els que estan a la presó no, els que estan pendents de judici tampoc, quin seria per vostè un bon candidat ara que pogués ser el president de la Generalitat?
Miri, no ho sé perquè no em correspon a mi. Jo pensava, i vaig anar a les eleccions dient que el millor candidat era Miquel Vicet.
Ja. Però no va sortir.
La veritat, li he de dir que no m'han donat cap motiu per canviar d'opinió. Jo el que passa és que, com deia abans de res, sóc demòcrata. Els independentistes han guanyat, amb ells i amb elles correspon donar una sortida i posar-se d'acord, i nosaltres el que intentarem és que guanyi qui guanyi, sigui investit o sigui investit, ajudar. Ara, ajudar sempre que es reconegui que el camí que hem fet servir fins ara ha estat un desastre i que n'hem de triar un altre.
El Pere Mas farà l'última pregunta, però abans una cosa, és que ha parlat Zoido, el ministre de l'Interior, ha parlat a la cadena SER. Malgrat les conclusions de l'informe de l'Amnistia Internacional que explicàvem aquest matí, el ministre manté que es van manipular les imatges de les càrregues de l'1 d'octubre i que fora de l'Estat han comprat la versió del govern espanyol.
Aquelles imatges que fueron utilizadas, incluso manipuladas en algunos sentidos y en algunos casos, yo creo que en un principio, sin duda alguna, produjo una confusión fuera de España, y cuando se explicó todo y cuando se demostró, la ventaja fue evidente, porque aquello que habían querido vender, nadie después le ha comprado, y la prueba está que no tienen ningún apoyo serio fuera de Cataluña.
Això lliga una mica amb el que deia el coronel de la Guàrdia Civil, el Diego Pérez de los Cobos, que avui sentíem al digital de La Vanguardia, un àudio on deia que no hi va haver càrregues policials.
Miri, va haver-hi càrregues i les van veure tothom, el qual no vol dir que no hi hagi alguna de les imatges que va circular, que era una imatge manipulada, que no era ni tan sols d'aquell dia. I, per tant, moltes vegades es poden dir coses que semblen molt contradictòries, però que totes elles són certes. Des del meu punt de vista, i ho vaig dir el mateix dia 1 d'octubre, l'actuació policial contra persones que volien manifestar la seva opinió i exercir d'aquella manera el seu vot va ser un error com una casa de pagès, i de fet crec que han esdevingut un dels pocs arguments que encara l'independentisme pot esgrimir amb força, i en aquest cas doncs, amb una part de raó. I per tant, jo crec que allò va estar mal decidit i mal pensat i mal executat de totes, amb independència de que després alguna imatge potser no es correspon a la realitat, però el que va passar jo crec que ho van veure tothom, i jo crec que el govern d'Espanya no ho va fer bé.
Aviam, Pere Mas,
sí.
Dues notícies al dia que anaven relacionades i una ja me l'has robat una mica, però ara pregunto. Per tant, el coronel Pérez de los Cobos, davant de Llarena, menteix quan diu que no va haver-hi càrregues policials.
Bueno, jo no sé si menteix o no, jo no estava allà.
Vostè acaba de dir que
no
hi havia...
Jo em vaig veure.
Vostè va veure. I el senyor diu que no hi va haver. El senyor Pérez de los Cobos ha dit que no hi va haver.
Però jo em vaig veure.
Per tant, menteix.
Jo em vaig veure. No em faci dir el que no vull dir, senyor Pere Mas.
I per què no em vagi dir el que no vol dir?
Perquè no, perquè jo que sé exactament en el context de la seva declaració... Clar, jo no vull...
De notícia del dia també, igual que aquesta del Pere de los Cobos, ha sortit una informació del Público, crec, on s'explica que un dels guàrdies civils que es dedica a fer els atestats...
Un de Manresa,
no? No t'ho sabria dir. Que es dedica a fer els atestats, resulta que té un perfil de Twitter fals... On es dedica a cascar els polítics sobiranistes i a cascar el món independentista, etc. Això és una informació del Carlos Enrique Bayo i de la
Patricia...
És veritat,
és veritat.
per tant, que és bastant, és bastant fiable, no és un digital...
No, no, es veu que ha parlat per telèfon, sí, sí. Explica la informació, quan parla per telèfon amb ell, ell reconeix que és aquest arroba Twitter.
Llavors, quina opinió li mereix que un senyor que es dedica a fer aquests informes i que són proves de càrrega en el judici, es dediqui a fer aquestes coses al Twitter?
Em sembla malament. Hi ha molts perfils falsos a Twitter, i amb això podria, en fi, fins i tot aportar molta documentació. Hi ha molts perfils falsos a Twitter. A mi em sembla malament que la gent, no només perquè siguin policies, si són policies, doncs, evidentment encara la situació és més, és menys acceptable, però que es dediquin a utilitzar les xarxes o per injuriar, o per, això ho trobo fatal. Fins i tot quan m'ho fan a mi ho trobo malament.
Espera, que em passen més tres de veu d'avui. Méndez Vigo, sobre Arco, ha admès que ha estat contraproduent.
Si los que han tomado esa decisión lo hicieron para evitar polémicas, han conseguido lo contrario. El remedio ha sido peor que la enfermedad.
Se habla de censura. ¿Tiene algo que ver el gobierno?
Oiga, me parece rarísimo que me pregunte usted eso. Absolutamente nada.
No, pero
más.
Le pregunto porque ya sabe que cuál es la crítica en el día de hoy.
Yo no sé cuál es la crítica en el día de hoy, pero le puedo asegurar que el gobierno no ha tenido absolutamente nada que ver. En todas cosas, porque el gobierno no está presente en IFEMA. Quien ha tomado la decisión ha sido IFEMA. Nosotros no censuramos nunca a nadie, al revés, todo lo contrario. Respetamos la libertad de expresión porque nos gusta la libertad de expresión.
Això és el que deia a través espanyol, eh?
Sí, home, és que jo crec... Jo no sé quina era l'opinió, si es va fer o no, però és obvi que el resultat d'això era tot el contrari del que volia qui decidís
que
qui fos.
Que ara va, Miquel, a la segona part, perquè la segona part parla de la immersió i aquí apel·la directament al Partit Socialista de Catalunya.
Ui, pues que vingui, que vingui.
Nunca he dicho que pensaba poner la casilla al español. Eso es un... No sé de dónde ha salido. No, no, usted aquí no tiene hemeroteca.
Sí, pero ahora ya no es la tipa a buscar, pero buscaremos.
Bueno, le aseguro que no la encontrarán. Y eso es una cosa que ha salido en algún medio de comunicación, que alguien no ha podido decir, que es una opción que en su momento se barajó. Yo recuerdo que al señor Montilla, en el año 2009, le decía Montilla, pon la casilla, rimando, ¿se acuerda usted? Pero yo jamás he hablado de eso. Yo he hablado de buscar una fórmula para garantizarlo y cumplir la sentencia de los tribunales, y cuando encontremos esa fórmula, garantizando un derecho, que es lo que a mí me importa, el derecho de los padres, la conjugación entre la lengua catalana y la lengua castellana, porque no es la sustitución de una de otra, la conjugación de una y otra, cuando tengamos esa fórmula, pondremos el conocimiento de todo el mundo.
Per tant, descarta que posen la casella i Montilla por la casilla.
Bueno, senyal de que si és 2009, estem 2017, pues 8 años sin silla, 8 años sin casilla. Jo la veritat és que segueixo pensant que les llengües no haurien de ser objecte d'aquesta espècie de lluita partidista, d'ara semblar a tothom com més patriòtic i més nacionalista, millor. El que hem de garantir és el gran objectiu de la Llei d'Educació de Catalunya i de tota la política lingüística de la Generalitat, que és que els nanos, quan abandonen l'educació obligatòria, dominin perfectament les dues llengües. Amb aquest tema, tot el que es pugui fer per millorar i dotar de més recursos a l'educació, particularment l'educació pública, serà benvingut, i si algun dia algú té mecanismes, diríem, que poden millorar fins i tot doncs, la performance escolar que tenim en aquests moments, doncs ja en parlarem. Aquí el gran problema és que el govern d'Espanya, per les raons que sigui, ha volgut llançar un globus sonda, digui el que digui ara el ministre, i ha sortit escuats. Primer, perquè han deixat clar que no tenien clar el que volien fer, i, a més, perquè enmig de la polèmica el Tribunal Constitucional, aquest tan dolent, ha donat la raó a la Generalitat i li ha tret la raó al govern d'Espanya amb les previsions que havia fet al respecte a la llei educativa del ministre Wert.
Què passa, Pilar?
No, que a mi em sorprèn sobre com pot compaginar fer declaracions com aquestes en anar a les llistes amb gent de Societat Civil Catalana. És que no em cap al cap, perquè Societat Civil Catalana sempre ha estat qüestionant la immersió lingüística.
Però potser hauria de preguntar qui està en una llista si està d'acord amb el programa electoral que es presenta. Vostè el que hauria de llegir és el programa electoral del PSC, que sobre aquest tema és claríssim. Sí, i per tant...
Sí, però, a veure, vale, d'acord, però quan algú té un passat...
Està molt bé que estem d'acord, Pilar.
No, sí.
Mireu contenta, estem d'acord?
No, bàsicament, no, el que passa és que potser no val que algú subscrigui un programa electoral per anar a unes llistes i prou. Vull dir que també s'ha de demanar certa coherència amb el que es fa fora, perquè no, però, si no pot semblar que es vulgui cadira, també. Eh?
Però, escolti'm, jo conec bastanta gent de Societat Civil Catalana i no tothom pensa igual. Jo aquí aquesta cosa totalitzadora diu tots els socialistes han de pensar el mateix, tots els nacionalistes el mateix, tots els de Societat Civil. Hi ha gent que té molts matisos. Ara, quan un accepten en una llista és per defensar un programa electoral, que en aquest cas en el nostre, a més, està escrit i detallat, el que hem defensat sempre. I per això molta gent, que molt sovint diu els socialistes són el mateix que el PP, doncs quan arriba aquest tema estan molt inquiets, perquè la vida ha demostrat que no, que en aquest tema no.
Gràcies, Miquel Iceta, per acompanyar-nos un dia més, per venir-se a explicar aquí, com sempre vol fer, i fins molt aviat.
Molt bé, que sigui aviat.
Gràcies, Miquel Iceta. Gràcies, són 2:45, ara tornem.